Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Som 26 d'octubre, programa 524. Ens escapem cap a l'hotel boutique La Trobada de Ripoll amb Meteoambient, el Premi Europeu als Parcs Naturals de l'Alt Pirineu i Cadí-Moixeró, Meteomar, el peix rata, Meteotaula amb en Peyu, Lluís Jutglà, com preferiu, segurament en Peyu, amb les cabres d'en Peyu, ara en parlarem, i a Meteotemps analitzarem les entranyes d'un atlas climàtic com el de Catalunya, perquè el Javier Martín Vide ha tingut l'honor de treballar en els dos darrers, l'actual de 1990-2020 i l'anterior de 1960-1990. Catradio.cat, mail meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Doncs, sens dubte que els últims 8 dies venen caracteritzats d'una banda pel vent en algunes comarques, fins i tot ratxes potents en alguns sectors del Pirineu, també per la mala mar i sobretot per les precipitacions molt abundants d'una àrea, per desgràcia, molt localitzada del país. Però, en definitiva, benvinguda la pluja. Això és la Vall Fosca, sobretot capçalera del Flamisell, punts de la Vall de Boí, l'àrea, l'entorn del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, però també el Parc Natural de l'Alt Pirineu, en definitiva algunes àrees del Pallars Sobirà. També, déu-n'hi-do, en alguns sectors del Principat d'Andorra, del Solsonès o de la zona, per exemple, de la Vall d'Aran, sobretot l'extrem sud. I d'aquí un registre que val la pena mencionar, el més elevat, una mica més de 250, gairebé 260 litres en els dos episodis dels últims 8 dies a Espot.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Miguel Ángel Ciudad. Mar més encalmada amb grans nuvolades al fons de Mataró. I sí, cel gris, color plom a l'horitzó, vermellor daurada, molt daurada, les aigües cada cop més encalmades i una embarcació trencant aquest mar daurat. Doncs és la fotografia magnífica del Miguel Ángel Ciudad. La guanyadora mensual d'octubre de platges i aigües interiors és la Lina Aguasca. La riera de la Font de les Heures amb aigües en fos de Campcentelles del dia 16 d'octubre. Atenció, Lina, t'emportes un xec regal d'experiència de 2 hores per a 2 persones, tu i qui tris, a l'Espai Cel, gentilesa del balneari Termes Victòria, Caldes de Montbui. Això sí, heu de triar les dates conjuntament, concretar-les amb el balneari.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap a el cor del Ripollès. Bé, segur que per cadascú el cor del Ripollès són el seu municipi, però Ripoll és la capital i, evidentment, amb una força pròpia. I a Ripoll, allà ens hi podem escapar de moltes maneres, però una d'elles és cèntrica, perquè un es pot allotjar no sé quants quilòmetres, necessites un vehicle... Depèn dels gustos, necessitats, però la centralitat acostuma a ser bona per molts motius. I allà hi trobem la trobada hotel de Ripoll, que bé, s'anomena Hotel Boutique, i això ja ens dona pistes una miqueta de per on pot anar aquest allotjament. La seva propietària i directora, la Mercè Caballol, ens acompanya. Què tal? Bona tarda, Mercè.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, i tant. Sí,
molt
sí.
Bé. I suposo, has baixat amb Rodalies o has baixat amb cotxe?
No, hem vingut amb cotxe.
Amb cotxe.
Sí.
De tota manera, a veure si ara va de debò que aquest desdoblament i aquestes obres fins a Vic milloren el tren, perquè al final segur que serà bo per tothom. I el Jaume Ferrer és adjunt a la direcció de la trobada hotel, i a més ets arquitecte. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolteu, començo per la mestressa, Jaume, amb el teu permís. D'on ve la trobada hotel?
Doncs la trobada la va fundar el meu pare, fa 42 anys.
Només?
Sí.
D'acord.
I des de llavors doncs, hem estat allà al peu del canó. Primer vam començar com a restaurant, perquè el pare doncs, tenia xais i tenia vaques i així, i llavors, doncs, bueno, incorporàvem el xai en el nostre menú del restaurant, la vedella també, vull dir, bueno,
tot de casa.
Tot era de casa, sí, i de proximitat. I llavors, bueno, amb res, al cap de 2 anys o així, més o menys, ja es van fer les habitacions, i bueno, doncs des de llavors hem anat renovant i arreglant i creixent. Sí.
Aquesta feina de l'hostaleria, Mercè, és una feina de fons.
Sí.
És una feina que arribar i moldre... I la manera de funcionar actualment moltes vegades és arribar i moldre. Sí. I arribar i moldre pot ser bo per algunes cosetes, però pot ser dolent per d'altres.
Sí. No, és molt esclava,
Oh, clar.
La gent no ho sap, vull dir, porta molta feina, això.
Clar.
Sí, sí,
clar.
Perquè vull dir, aviam, allà a casa, vull dir, aviam, ara perquè, bueno, per problemes de salut al restaurant, doncs només el fem servir quan tenim grups, que l'agafem així a mitja pensió.
Per tant, a conveniència de dir, escolta'm, m'interessa, som un grup...
Correcte, només
per
un dia concret.
Per
un dia concret, quan venen, doncs, jo que sé, hi ha biciclistes, hi ha motoristes, gent que venen a Ripoll i això, doncs es fa. Però si no, ara fem només dormir i esmorzar. I, bueno, és dur, perquè, clar, tens els esmorzars, després tens la feina de les habitacions...
I la nit és curta.
La roba... Sí, llavors, vull dir, clar, la gent és que arriba a totes hores, vull dir, clar, i benvinguts, no?
Però I sempre que, clar, amb aquell somriure.
Exacte, això no pot faltar.
Troni, tinguis mal de cap, t'hagis discutit amb no sé qui, o allò no funcioni...
Correcte.
O que sigui, clar.
Sí, sí, sí.
Clar,
i bueno,
clar,
hi ha gent que a vegades doncs, arriba a hores intempestives també.
Alguns i, nerviosos doncs, bueno, o nervioses, de tot una
però, bueno,
mica.
Però bé, allà estem.
Escolta'm, Jaume, després de 42 anys és bo rentar la cara de tant en tant doncs, un establiment d'aquestes característiques. I tu, que ets arquitecte, i els que hi hem estat alguna vegada a l'hotel, doncs dius, ep, això no està encarregat allò per quilos. Posi'm 4 quilos d'habitacions i apa endavant. Sinó que allà hi ha uns materials, hi ha un confort, hi ha allò que en dirien els francesos, un sabor a fer. Explica'ns d'on ve aquesta remodelació, si no vaig errat, de 12 habitacions dobles, una habitació triple, 3 junior suite i 2 junior suite deluxe.
Sí, doncs és un projecte que vam coure a foc lent durant molts anys amb tota la família. Bueno, jo, el meu pare és mecànic torner, llavors tinc una mica aquesta influència, la meva mare doncs sempre vinculada al món de l'hostaleria, la família doncs totalment lligada a Ripoll i doncs a un paisatge, oi? I jo vaig créixer allà, vaig estudiar arquitectura a Girona i et trobes en una circumstància que dius, ostres, amb l'avi i la meva avi havien fet un hotel per treballadors, però nosaltres ens hem de reorientar per les necessitats. que tenim a la vora.
Com funciona el món actualment. Els caps de setmana ja no són iguals que fa 30 o 40 anys. Els allotjaments...
I havíem de donar-li una volta. Ens trobàvem una situació que havíem de donar-li una volta. Llavors, doncs, el que vam fer va ser pensar un establiment. Jo tenia molt clar que era molt difícil fer el millor establiment, però sí que vaig pensar que podia fer un establiment únic. I llavors vam fer la Trobada Hotel Boutique, que és un allotjament que no tindria sentit a cap altre lloc, però que a Ripoll pren tot el sentit del món. Les temàtiques de les suites, doncs, venen dels tres elements principals que construeixen i que constitueixen tot el paisatge de Ripoll i per extensió del Ripollès, que són fusta, ferro i pedra, que van molt lligats, doncs, a tot el paisatge que tenim, tant natural com cultural. I després
te n'has deixat un, però el tens a la finestra, que és l'aigua.
Sí, aquest, hi ha dos...
Aquest mires per la finestra i tens el riu una mica més enllà.
Aigua i natura són dos conceptes que són més genèrics, no? però també, doncs, són temàtiques de dues de les nostres suites, i vam... Són habitacions, doncs, que són molt nobles. Si és fusta, tot és fusta. Si és ferro, tot és ferro.
Hi ha DM plastificat i no sé quina...
No. Hem intentat ser molt, molt, molt curosos, tant en el sentit de les energies que gastem com en els materials que oferim, com en els proveïdors, que ens van fer tot això. I una mica, doncs, tot això vam intentar concentrar-ho i condensar-ho a la recepció amb una botiga de producte de proximitat on els clients, doncs, a part d'allotjar-se, doncs, amb unes experiències concretes a nivell de materials, amb unes vistes molt boniques del monestir que tenim sort de tenir per proximitat del riu i de les muntanyes, doncs, a part d'això, doncs, també poden tastar tant a l'hora d'esmorzar com a la botiga, doncs, productes propis del Ripollès, i doncs, també així aquesta vinculació que tenim amb tot el sector agroalimentari, doncs podem ajudar-los a donar-hi sortida.
Mira, d'allà vaig descobrir el formatge Mouvé, gràcies a vosaltres. Formatge de... Clar, amb una petjada de responsabilitat social, amb un projecte que va molt més enllà, que tanca cercles, etc. I que, a més, el que vaig tastar d'aquests... jo no sóc de tendres, perquè sempre havia associat els tendres a poc gustosos. M'agrada el formatge potent i contundent, i, en canvi, el formatge tendre de vaca és un formatge que, escolta, amb un vi potent i una bona teca, doncs déu-n'hi-do. Per tant, el vaig descobrir amb vosaltres. No és l'hotel La Trobada l'únic, és a dir, heu anat gratant i remenant, i una mica més enllà també hi ha algun altre establiment, apartament. Què oferiu, Jaume?
Sí, doncs nosaltres, d'alguna manera som una família que tirem endavant, doncs, el projecte de Trobada, i també som una família en el sentit d'allotjament. Vam veure fa uns anys que hi havia unes voluntats i unes necessitats de mercat, doncs, que anaven més enfocades, doncs, al tema de les cases de turisme rural i també els apartaments urbans, i que això, doncs, eren coses que els nostres clients necessitaven. I, doncs, d'una banda, doncs, en la casa que ve de part de la mare, vam fer-hi apartaments rurals, i de l'altra, la casa que ve de la banda del pare, doncs també...
Escolta, tu, això és circularitat, aprofitament i...
Sí. També és, doncs, una mirada de guanyar-se la vida i tirar endavant, doncs, les propietats per mirar a mantenir-les i mínimament rendibilitzar-les.
Al final, si no hi hagués aquesta línia, aquesta voluntat de treball, que amb suor, amb dificultats, amb tot el que passa a qualsevol família, dius, és que si no hi fos aquesta línia, què hi hauria al Pirineu? Perquè, sí, turisme, però després el tema, doncs, agrícola, ramader, costa molt. Tot és molt maco sobre el paper, però després ser-hi no és fàcil.
No.
Escolta'm, Mercè, tu ja ho veus això ben encarat. Tu ets més gran que el Jaume, evidentment, però dius...
Tot costa molt, però bueno, sempre s'està fent, sempre els esforços. Avui mateix hem baixat a Interhotel, doncs, perquè en Jaume té al cap, doncs, renovar tota la part de darrere de la trobada Hotel Esport. I bueno, estem allà.
Veure, vull dir que, idees...
Sí. Ell veu molt la necessitat dels clients, doncs esclar, tenim molts clients que venen en bicicleta, que et demanen entrar la bicicleta a l'habitació, doncs hem anat a mirar materials que puguin ser resistents per poder oferir aquest, que no ens agrada, però clar, com que és el que es demana, doncs hem de mirar uns materials resistents perquè puguin entrar.
Clar, perquè el ciclista, a veure, hi ha bicicletes que valen
molts diners,
5-10.000 euros i potser em quedo curt.
Sí, sí, sí. Hi ha gent que ve amb bicicletes molt preparades.
Clar,
sí, sí.
I m'imagino que hi poses un candau i una cadena senzilla i una radial d'aquestes amb bateria fa meravelles i, sí, i se l'emporten.
Cada vegada clar. Tenen més por la gent i llavors, bueno, en Jaume diu, home, doncs ja que hi ha aquesta necessitat, doncs potser hauríem de fer algunes habitacions que poguessin entrar amb rodes.
És a dir, hi ha gent que prefereix emportar-se el parent o la parenta no, sinó la bicicleta en el llit de matrimoni?
No sé si arribaríem a tant, però la preocupació dels sí, clients és sí. molt alta. Nosaltres vetllem molt la seguretat del pàrquing de motos sí. i bicicletes, però... jo els dic, nosaltres hem tingut clients a casa bicicletes de competició, d'equips de competició.
Les vull a dins.
Sí, sí.
La vull a dins.
Però sí, la volen a l'habitació per diverses sí, circumstàncies, sí, 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 per sí, sí. la persona fa bikepacking, que van bicicletes amb maletes i li és costós de desfer, com per la persona que la bicicleta val un dineral i realment la vol poder deixar dins.
Entenc, per tant, que hi ha perfils de clients que són molt clars, que són molt específics i que a més tenen recorregut. Estic entenent això i, per tant, una demanda molt clara en el cas del vostre hotel.
Sí, 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 nosaltres la veritat que a Ripoll el tema del turisme en bicicleta doncs és emergent, de fet el dia que jo vaig néixer ja hi havia un grup de bicicletes allotjat a l'hotel i també el tema de motos doncs és un turisme doncs que a la nostra zona els hi agrada molt i doncs bé, tenim molts tipus de clients però sí que les demandes doncs del client de bicicleta i de motos són clares i pensem que Ripoll i el Ripollès és un molt bon destí per ells.
Perfecte. Doncs jo el que recomanaria, perquè clar, això és veu, i per tant jo el que recomanaria és, número 1, entrar a la pàgina web de la trobada Boutique Hotel. Jo sempre recomano entrar a la pàgina mare, perquè bé, te'n pots anar a les pàgines de reserves, etc, etc, però també hi ha ofertes, crec, interessants directament sí, a la pàgina web.
I des d'aquí, doncs, fer una mica de pedagogia, perdona si em sí. permets, doncs sempre els clients, això és el mateix que quan comprem productes, si podem fer-ho sense intermediari sempre és millor.
Per això.
I és molt recomanable.
Ho anava a dir així, però vaja, tu ja ho has dit clarament, i per tant la comissió que se l'emporti l'establiment i el mateix client. Sí, sí. I fantàsticament bé. I allà veurem doncs, aquesta renovació, aquestes habitacions i aquest establiment, com deia, comandat per la Mercè Caballol i, en aquest cas, el Jaume Ferrés. Tot queda a casa.
Exacte.
Molt bé, doncs des del Ripollès avui al Meteo Escapades, a tots dos, moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
El concurs.
Anem al concurs en aquest hotel boutique de Ripoll que acabem de parlar. Hi podem trobar restaurant? N'hem parlat a l'entrevista. Té una peculiaritat, però és igual. Hi és o no hi és? Respostes, doncs, com sempre, meteomauri@catradio.cat. Tot això, doncs, anirà de la mà d'un premi de torrons i mels alemany, aquest magnífic lot que habitualment oferim. I de la setmana passada, l'entrevista Green la fèiem sobre el CREAF i la pregunta deia, qui va ser el fundador, precisament, del CREAF? La resposta... era Jaume Terrades, és Jaume Terrades. Guanyadora Sònia Esteve de Castelldefels, que s'emporta també aquest lot de torrons i mels alemany, mels clàssiques, sabó de mel, rajola de xocolata, capsa de bombons de mel, ametlles garrapinyades, torró, vinagre ecològic... Vaja, la rapera.
Meteo Ambient.
amb José Luis Gallego.
Va, Premi Europeu als Parcs Naturals de l'Alt Pirineu i el Cadí Moixeró.
Estem d'enhorabona, Francesc, perquè jo sé que t'estimes també aquests espais naturals. El Parc Natural de l'Alt Pirineu és el Yellowstone de Catalunya i el Parc Natural de Cadí Moixeró, que podria ser-ho també. En tot cas, han obtingut la preuada Carta Europea de Turisme Sostenible. És una certificació internacional que engloba tots els municipis, no només els espais naturals, sinó tots els municipis que en formen part d'aquests parcs. Uh-huh. Aquesta acreditació reconeix que hi ha un compromís per part dels espais naturals protegits per respectar i aplicar els principis de turisme sostenible. Aquests principis, dels que hem parlat moltes vegades al nostre espai, es basen en el sentit comú i en intentar no fer malbé ni l'entorn ni, sobretot, les propietats privades dels que hi habiten, atenent les necessitats de preservació de l'entorn i la biodiversitat que acull, però, insisteixo, també les de la població local, les empreses del territori i els visitants. T'explicaré una anècdota. Crec que va ser, sí, fa un parell de setmanes, mm-hmm. Vaig pujar a Prats de Cadí des d'Estana.
Home, sí.
I, que és un clàssic.
Sí, sí, és com anar de, sí, de la plaça Catalunya al port baixant la Rambla.
Exacte. L'únic és que és una mica empinada, és a dir, que té el seu què, no? Però tothom ha fet la pujada a Prats de Cadí, o tothom sap de què estem parlant. Tothom que,
mira, jo a Estana vaig estar bastants anys celebrant la nit de Cap d'Any.
Ah, caram.
Estana.
Aquella fonda que hi havia, sí, amb aquell tio de bigoti?
Sí, senyor.
Home, aquell personatge, que és un personatge famós. Feien... Joan, crec que es deia.
Era tot
molt singular, molt festiu, com si diguéssim. Doncs, què va passar? Arribem a Estana, i com que era, doncs, era festa, era cap de setmana, hi havia overbooking, doncs havien posat uns rètols que deien no es pot entrar, no es pot accedir en cotxe. Estem parlant d'Estana,
sí, sí.
D'Estana fins a l'accés al corriol que puja cap a Prats, sí. De Cadí, hi ha què hi pot haver-hi? 600 metres, 700 metres?
Sí, no més.
Tenim pensant que anem a fer una pujada d'un parell o tres de quilòmetres. És a dir, que no és que anem a fer una festa, com tu deies, i ens obliguen a deixar el cotxe i anar a caminar. No, home, jo veu... No. Anem a caminar... I ens diuen, en comptes de deixar el cotxe a peu de pista, deixa'l aquí. Per què?
Clar.
Per intentar controlar. Això és una feina que estava fent el Parc Natural, o estava fent una agència de turisme local, que amb uns monitors excepcionals que informaven a tothom. Però hi vaig parlar amb una noia d'elles i em va dir, i li dic, home, que interessant això que heu fet, perquè hi ha un prat...
Ai, que et veig venir.
I em va dir, no, interessant, i tant que ho és, no? Perquè el prat queda absolutament col·lapsat i la gent el que feia és que deixava els cotxes a la vorera, als camps, interrompint el pas de les maquinàries agrícoles o del ramat, és a dir, que això era un, com deia aquell, no era una macrase, és a dir, que...
Sí.
Doncs, era el que feien. L'únic que has de fer és deixar el cotxe una mica a l'entrada i caminar una miqueta més. Gent demanant full de reclamacions. Hi havia una petita Jaima, on donaven fulletons i et donaven, doncs, aquí, fulletons de turistes.
O sigui, tu vas a caminar 3 quilòmetres i et diuen n'has de caminar 3-400.
3-200, com a màxim, 3-300.
I full de reclamacions.
Ja. Bé, t'ho dic perquè això és molt important, que la gent que anem a muntanya i la gent, sobretot, que pugem al Pirineu, tinguem molt clar, en el cas del Parc de l'Alt Pirineu i en el cas del Parc Natural del Cadí, que acaben de rebre aquesta certificació, aquesta Carta Europea de Turisme Sostenible, inclou els habitants, inclou els paisatges, però també inclou els visitants. I els visitants poden fer malbé un projecte de sostenibilitat com el que aporta la Carta Europea de Turisme Sostenible. Des dels parcs el que faran, ells es preocuparan d'impartir cursos i de formar a les empreses turístiques que operen en aquests territoris perquè mantinguin la seva relació, però apliquin els principis d'aquesta Carta Europea. Però insisteixo, si nosaltres, si els que hi anem, som uns brètols, aquesta carta de certificació que es renova, que no és sine die, sinó que s'ha d'anar renovant, doncs la perdrem. És per això que jo demano des d'aquí una mica de col·laboració, una mica no, tota la col·laboració de la gent, no només la que puja al Parc Natural de l'Alt Pirineu i al Parc Natural de Cadí Moixeró, sinó de tothom que surt als nostres espais naturals per mantenir un comportament assenyat, sobretot si hi ha mainada. Els nens han d'entendre que anar a la natura és anar a casa seva. I llavors, tal i com es comporten a casa seva i tal i com respecten...
No, però aquest és el problema, que potser a casa seva es comporten...
Bueno, doncs llavors els hi haurem de fer... Farem això, no?
És broma i vull pensar que tothom a casa seva es porta molt bé.
Però sí, efectivament. Però això del que es tracta és d'anar de la mà tots plegats, perquè si clonem el model de sol i platja a l'alta muntanya...
No, ja l'hem fotut.
Clar, és que... Estem d'acord que hem de canviar el model de turisme? Sí, sí. Quantes vegades n'hem parlat en aquest espai?
No, a veure,
que no dona
això...
No dona més de sí.
Això fa dècades, fins i tot, que s'intenta, perquè ja ho saps, Pirineu és un indret extraordinàriament sensible, on hi ha població que s'aguanta per un fil...
I l'alta muntanya és un dels hàbitats més fràgils que hi ha. La gent pensa que la muntanya ho aguanta tot. Ni la muntanya ni la platja aguanten res. Sobretot no aguanten la manca de respecte i de civisme, no? És per això que...
Sí, perquè un dia hem de parlar potser dels comportaments a la sorra o això ja
no,
està...
No, però i a la muntanya, aquesta gent que deixa porta... Hi ha una porta perquè no passi el ramat que posa. Hi ha un pas canadenc, que és aquelles barres de ferro, que si et descuides et pots fer una avaria important, però hi ha una tanca que dius, sisplau, posa... Aquell pobre pagès no sap com dir-ho. Sisplau. Tornin a tancar la porta, perquè si no, quan s'obri, fugirà el ramat i jo tindré aquí un mal de cap terrible i, a més, els puc perdre, no? Quantes vegades has vist un pastor corrent darrere del ramat? Jo els he vist, i un cridant, la mare que els va parir, m'entens? Precisament per això, si ningú no està dient... Jo quan veig gent a la muntanya me n'alegro. Contra més gent hi hagi a la muntanya, millor. Perquè la muntanya ja fa d'educadora ambiental. És la millor educadora ambiental que conec.
Segurament.
Ara, això sí, amb responsabilitat, i de la mateixa manera que tu no entraries a Santa Maria del Mar i faries allà un foc a peu de la columna, o una festa rave a l'abadia de Montserrat, doncs no faràs segons quines actuacions similars al mig de la muntanya. Perquè per molts és la nostra catedral. M'entens? I demanem respecte.
Però tu creus que qui fa una festa rave a l'abadia de Montserrat o al Parc Natural de l'Alt Pirineu escolta el nostre programa?
Segurament que no, però la meva vocació és arribar a tothom, com bé saps. És per això que intentem transmetre el missatge de la manera més amable i més amena i més fins i tot divertida. Ara, quan ens hem de posar seriosos, ens hi posem.
Vinga.
El concurs.
Quins parcs naturals acaben de rebre la Carta Europea de Turisme Sostenible? El premi, lot de productes, pastoret, com sempre, variat i una delícia.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta. Cap a una mar blava.
Doncs va, cap a una mar blava, però amb un peix, que com a mínim, Mario Vizcarro, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri.
Com a mínim, de nom, no és molt atractiu. A veure quines meravelles ens expliques del peix rata.
Sí. Bueno, no sé, que la gent té una certa obsessió en tindre el concepte pejoratiu de les rates. Els rates en general són uns animalons que es mereixen tots els respectes. A veure, el nom fa la cosa. Es diu rata perquè té cara una mica de rata. Bonic, jo diria que no és, tot i que ja saps que gustos colors, però bueno, és un peix així rabassut, d'un color gris marró, així feot. És que no, és bonic com a peix.
Caram.
Té un cap gran i així aplanat. El que és curiós és la boca. Té una boca així, tipo paiacete de Temoses. Té una boca que és bastant... És quasi vertical, la boca que té.
Vaja, que té pinta de cara d'emprenyat, eh?
Sí, té cara de mala llet. Té cara de mala llet. I si obri la boca, té un tentacle dintre.
Ai, Déu meu.
Sí, és el més paregut a un gremlin, però dintre l'aigua.
Caram. Però, vaja, no ho sé. Jo he anat amb gent que pesca i tot això, però arran de costa no n'he sentit mai a parlar.
Bueno, no, és una mica allò, saps, per a un cert nivell, és un 2.0 aquest peix. Ah. Sí, és a dir, no és el típic peix que el trobes a un restaurant, perquè malauradament la carta de peixos cada vegada és més curta,
yeah.
Però és el típic peix que si vas a algú que n'entén i ha tingut possibilitat, segur que el ficarà dintre d'un brou, que farà un suquet, que farà... Bueno, és un peix, sincerament, és molt bo.
Clar, i llegeixo que a més té poques espines. Per
sí,
tant,
sí, sí.
Clar, per tant, pel caldo això és meravellós.
Sí, no, i a més té un gust particular, però és molt fi. No sé, a mi és dels peixos que m'agrada. Jo recordo quan era menudet que a casa, quan fèiem del caldo, la rata era dels trossos preuats.
Mhm. Mm.
Sí, ja sé que queda així una mica lletjot de dir, però
no
és així.
Però escolta'm, com el peix aranya estem amb la mateixa, és a dir, es pesca amb gran part de les eines de pesca de sempre, tradicionals, sí. Però no hi ha cap regulació al respecte, no té talla mínima legal, per tant entenc que és un peix abundant i sense més problemes.
Bueno, és un peix que, més que ser abundant, és un peix que no té problemes des d'un punt de vista biològic de conservació. Per això, segons tots els reglaments, no té talla mínima. Però no és un peix habitual perquè tampoc és molt preuat. Ho entens? Vull dir, la gent, per desconeixement, ni el demana ni el consumeix.
Mm-hmm.
Un dia, si tens possibilitat i vas a una peixateria i demanes si tenen rates... I si en tenen i ho fas, quedaràs més que satisfet en la relació del cost-qualitat espectacular.
Uh-huh. Bé, m'imagino que la seva pesca al voltant del Mediterrani per tot arreu és la mateixa, és a dir, és una pesca associada a la pesca d'altres espècies i que acaba sent peix del caldo.
No és un peix que vagis dirigit a buscar-lo, però, per exemple, com ara darrerament, determinats restaurants així de cert renom de peix i marisc fan molts del caldos, un dia t'explicarem com entenem aquí al sud de Catalunya un del caldo, que és molt graciós, és l'aprofitament total de tot el producte per a fer com a mínim dos plats, no? I la rata està preuada per això, perquè és magnífica per fer aquest tipus de plats que després acaben en un arròs o en uns fideus sijats. Sí, sí.
Perfecte. Doncs, escolta'm, si vols caldo, dues tasses. En aquest cas, clar, en aquest cas...
Dues rates.
Això mateix. Mario Vizcarro, un plaer.
Igualment, en Francesc Mauri.
Vinga, adeu-siau.
Adeu-siau.
El concurs.
De quin color és la primera aleta dorsal? Aquesta és la pregunta i el premi, un davantal gentilesa de Pesca Neta. I de la setmana passada, el Green Mobilitat i el Green Empresa tenia aquesta pregunta. L'Associació Veïnal de Sarrià està a favor o en contra del carril bici? La resposta era a favor. El lot de càpsules de cafè novell residu zero són compostables, són 5 paquets de càpsules compostables al premi. Si no us va bé, podeu triar el cafè amb gra o el cafè molt. Jordi Zern, de Folgueroles, la persona premiada.
Meteotaula.
Què tal? Bona tarda. Ens n'anem, viatgem, ens entaulem, en aquest cas, a Osona, pràcticament 1.000 metres d'alçada, Muntanyola. Bé, a Muntanyola hi ha un observatori meteorològic, però no parlarem de meteorologia, sí de taula. Allà hi ha el Lluís Jutglà. Lluís Jutglà, bona tarda, què tal?
Bona tarda, què tal?
Us sona aquesta veu? Doncs sí, el Lluís Jutglà és en Peyu. Per tant, sí. A partir d'ara,
en Peyu. I allà hi tens unes cabres. Sí. Bé, hi teniu, eh? Ho dic així en sí, genèric.
Sí, sí, amb la meva xicota. 85 cabres alpines ara mateix, 85 femelles i 3 bucs, 3 mascles. Sí.
Les cabres d'en Peyu és un projecte que fa 3 anys neix i que, a més, bé, té la filosofia de, també d'aquest programa i de molta gent al territori. És a dir, reivindicar el paper del sector primari, sigui la ramaderia, sigui la pesca, sigui l'agricultura, en el cas vostre, doncs, evidentment, bàsicament la ramaderia, però, clar, m'imagino que territori, quilòmetre zero, baixes emissions o pràcticament nul·les, una filosofia que la porteu a l'ADN.
Sí, sí, sí. Bueno, sempre hem sigut de poble, de pobles petits, i després la meva xicota és veterinària, és la que porta tot el tinglado, i com que ho vam construir de nou, doncs ja vam intentar construir-ho i dimensionar-ho una mica amb els valors en els que creiem. Funcionem amb plaques solars, per exemple, i intentem, bueno, gràcies al ramat, fem pastura diària per les 15 hectàrees que tenim al voltant arrendades, fent pastura rotativa de 3 setmanes i 3 setmanes en diferents llocs per anar fent net i netejant els boscos, no? Que és bastant important.
Importantíssim, és a dir, 15 hectàrees que si hi hagués algun dia la mala sort d'algun foc, etc., els bombers farien aquella nota de gràcies a la sí. feina dels ramats, etc., hem tingut la feina molt més fàcil i no hi ha forma que la societat urbana això ho entengui.
Costa una mica d'entendre-ho, i ja més que la societat urbana, que sempre acabem culpabilitzant els consumidors, gairebé a nivell burocràtic i a nivell de sector primari també costa una mica d'entendre. Hi ha lleis, hi ha normatives, hi ha algun tipus de clàusules i coses que no és que ho posin especialment fàcil, diguéssim.
Per tant, ho heu patit en primera persona. És una cosa que també ens diu molta gent i que de vegades, ens omplim l'administració i molta gent doncs, de paraules, però que després, al dia a dia, hi ha coses que clamen al cel.
El sector alimentari té un problema a nivell burocràtic, que és que no distingeix la gran indústria dels projectes petits com el nostre, per exemple. I dic com el nostre perquè és el que tinc d'exemple, però com el nostre n'hi ha molts a Catalunya i tant de bo n'hi haguessin més. Jo crec que el país seria molt més ric si fos una suma de projectes com els nostres, perquè hi ha coses que són intangibles, però que són meravelloses, que si ho deixem tot a mans de la gran indústria i de les grans empreses, doncs acaba perjudicant a moltes coses. Per exemple, si se m'espatlla un fluorescent a mi en el meu corral de les cabres, pues vindrà el meu electricista de confiança, que és de Tona, i ho arreglarà, no? Si se li espatlla una gran multinacional, igual portarà uns electricistes que són de Galícia, perquè és l'empresa que els hi fa totes les granges d'Espanya, i vindran aquesta gent. I si a mi em ve demanar al club de futbol del poble que posi un anunci per col·laborar, li posaré, i els altres no li posaran. I és tota aquesta roda de crear poble, de crear sinergies que sembla que costi una mica d'entendre.
I és la manera de fixar població, perquè en definitiva tu i la teva xicota, no sé si és la Mireia o la Xen,
La Mireia, són dues sòcies, la Mireia i la Xen, totes dues dones, totes dues veterinàries, que són les que porten el projecte.
Aleshores, clar, com vosaltres, no sé tampoc si teniu fills, si no en teniu, etc.
Sí, etcètera. Una nena.
Val, doncs clar, aquesta nena deu anar al col·le.
Sí.
Bé, segur. Aleshores, Si no hi ha doncs col·legis, si no hi ha criatures, si no hi ha gent que aposti pel medi rural, al final tindrem una Catalunya contemplativa que, escolta'm, penso que sento un gall. Aleshores, tindrem una Catalunya contemplativa, que aquest gall serà una gravació d'un youtuber que fa molt bé les imitacions i m'entens?
No,
ens estavellarem. Escolta'm, parla'm de les noies, de la Mireia, crec que és la teva companya mestra formatgera, i de la Xen, que m'imagino que, com passa a molts llocs, són les que treuen les castanyes del foc.
I tant, i tant. Allà hi col·laborem una mica tots, perquè en el sector primari, malauradament, està fet així i sempre ha funcionat una mica així. N'hi ha un o dos que cobren i tota la família que col·labora i ajuda com pot. Jo m'encarrego del màrqueting, les xarxes socials i sobretot del manteniment i el bricolatge, perquè qui té animals sap que quan arregles una cosa l'endemà se n'ha aixafat una altra i sempre hi ha feina. I després elles dues porten el dia a dia de tot el que suposa el ramat, munyir cada dia, nosaltres munyim un cop al dia, llavors també fan l'elaboració dels diferents formatges, tenim un petit obrador, treuen a pasturar les cabres, anem a pasturar amb el gos i sortim amb el gos, entre altres coses, per poder fer aquesta pastura rotativa d'anar netejant el bosc, perquè la cabra és molt selectiva i si la deixessis suelta amb un tancat gros de 15 hectàrees aniria a menjar només el que li interessa i no farien net i no farien bé la neteja del bosc, no?
En canvi, salada...
Salada perimetrar una mica amb el border collie això ens va molt bé. A més, tenim un problema a Muntanyola, que és que tenim una planta invasora que popularment es coneix com emborratxa cabres, que és el roldó, que les cabres se la mengen i segons com se'ls hi posi pot acabar matant-les. Vull dir que també hem de controlar que no vagin a menjar això, però això fem la pastura amb els gossos. Vull dir que hi ha unes quantes hores de feina a darrere.
I m'imagino que sigui la Mireia, la Xen, o potser tu algun dia munyir les cabres, segur que es fa allò a l'hora del vermut, a les 12 del migdia, no?
Sí, més o menys. És normalment entre les 6 i quarts de 7 del matí.
D'acord. Escolta'm, línia de formatges que els podem trobar al Bon Preu i Esclat de Catalunya, per tant, ara mateix una bona malla de distribució.
Aquests són els que vam començar. De fet, el projecte va començar amb això, amb uns amics que tenen una formatgeria més grossa, també a Sora, a Osona, en consum de proximitat, i vam començar amb això, l'aventura. I amb aquests continuem fent aquests dos formatges que estan al Bon Preu i Esclat, i després va ser quan amb la meva xicota ens vam emmerdar i dir, va, hem de muntar el nostre ramat i el nostre corral i la nostra formatgeria.
És a dir, aquest és el Pistonut i el primer, que és la línia aquesta de formatges que deies.
Que arribem a tot Catalunya amb bon preu i Esclat,
I després, el que distribuïu amb alguna botiga petita de la zona, algun restaurant, etc, o a casa vostra, en el corral, que seria una línia absolutament única i...
Correcte. Aquí tenim menys producció, diguéssim, i també una mica més irregular, perquè seguim el cicle natural de la cabra. Nosaltres, la cabra alpina, que és la que tenim nosaltres, la millor època de cobrició és a la tardor, llavors les cobrim a la tardor, queden prenyades i pareixen al març, a la primavera, que és quan de manera natural, en principi, quan el món era normal, és quan hi havia més menjar a la pastura i es recuperaven més bé del postpart, diguéssim. Llavors hi ha una època de l'any, a l'hivern, que ens quedem gairebé sense formatge, almenys sense formatges frescos, perquè deixem de munyir i deixem que concentrin tota l'energia pel part i el postpart, diguéssim. I aquesta línia de productes només els venem al corral de les cabres a Muntanyola, que al cap de setmana fem visites guiades, que fem demostració amb el gos pastor, ensenyem les cabres, la sala de munyir, ensenyem una mica tot i llavors fem degustació també. I ara estem començant a vendre també per internet, però no fem enviaments, la gent ho poden comprar per internet i l'any demà passar-ho a recollir a Gurb, a un punt de recollida que tenim. I algunes botigues de Fossimanya començarem a vendre ara aviat també, que Fossimanya és carnisseria de tota la vida d'aquí,
sí,
Osona,
home,
que tenen...
Qui té la fama de, vaja, de sortir amb gana sempre del lloc, sí, sí.
Sí, 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 doncs a Fusimanya tenen restaurant i algunes botigues i començarem a vendre alguns punts de Fusimanya. Sense ànim de voler créixer molt, perquè la filosofia és amb el ramat que tenim, que produeixin el que hagin de produir, i amb això hauríem de poder viure. El que passa que estem en un sistema que sembla que pels petits no està massa ben pensat.
No, no, està clar, i tinc entès que alguns països a Europa, i n'hem parlat aquí en el programa amb alguns convidats com tu, que hi ha alguns països d'Europa, jo diria que Suïssa, però jo diria que algun altre, que precisament doncs, aquestes explotacions petites amb aquesta manera de funcionar, de treballar, que molt bé has descrit, estan especialment... protegides, fins i tot amb desgravacions potents, etc. Vaja, com aquí, no?
Sí, sí, exactament, vaja, igual.
És a dir, sí, et pregunten a l'església o a no sé qui, però escolta tu, si ens porten el formatge d'Ucraïna, doncs no passa res, no?
Sí, sí, sí.
Escolta, finalment, en aquest sentit he vist que teniu... és a dir, doneu uns centimets, i literalment uns cèntims de l'import al ATFO. Què és l'ATFO?
L'ATFO és l'Associació de Diversitat Funcional d'Osona, amb un dels formatges que tenim, que és el pistonut. De fet, el vam crear conjuntament amb ells, no el formatge en si, però tot el packaging, el nom, vam fer un taller de creativitat amb la gent d'ATFO, que tenen diversitat funcional. Llavors vam fer una pluja d'idees de noms, d'allà va sortir el nom, pistonut, i també van dibuixar una sèrie de cabres que estan reproduïdes en el paper que envolta el formatge. I dins expliquem això, que 10 cèntims de cada formatge que compres a bon preu i esclat, doncs van destinats a la fundació. Llavors, cada any, pues, a finals d'any, fem un donatiu al voltant de 2.000 o 3.000 euros que van directament
fantàstic. Ja ho crec. Vaja, està clar que arrodoniu, i ara estava pensant quan em preparava l'entrevista, sí, amb aquests papers que embolcallen el mató amb la matona, el pistonut, amb aquestes cabres, realment un disseny, una manera de fer molt, molt, molt atractiva. Escolta'm, acabo de descobrir, preparant aquesta entrevista, acabem de descobrir doncs aquesta activitat teva, de la teva família i de la gent que t'envolta, que desconeixia, i l'enhorabona, perquè vaja, vam néixer el 2012 amb aquesta filosofia de país, de quilòmetre zero, de tancar cercles en el món rural, en el món del sector primari, etc. I projectes com aquest són els que cada dijous doncs ens motiven per seguir. Un plaer, Peyu.
Ah, gràcies a vosaltres per deixar-nos-ho explicar.
Molt bé. L'enhorabona. Una abraçada. Adéu, adéu, adéu.
El concurs.
Quin és el nom comercial del mató de les cabres d'en Peyu? El lot, no de mató, però sí de cafè novell residu zero, el premi.
Meteotemps.
Què tal? Això és Meteotemps, i avui a les entranyes de la climatologia arribarem de la mà del recent sortit del forn, acabat de coure, Atlas Climàtic de Catalunya 1920-2020. La darrera actualització d'aquests 30 anys, xifra recomanada per l'Organització Meteorològica Mundial per... bé, fer una fotografia, una foto finish, podríem dir, del clima actual en forma de les tres últimes dècades. Javier Martín Vide és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, a més de climatòleg, i a més és matemàtic, per tant, l'estadística, les dades, la remena com ningú. Javier Martín Vide, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Perfecte. Escolta'm, tu ets una de les poquíssimes persones, jo diria que potser de les úniques, que ha tingut el privilegi de treballar amb els dos últims i si no és correcte em corregeixes tranquil·lament,
sí,
amb
sí.
els dos últims atles climàtics de Catalunya, el recent 1990-2020, que no vol dir que hagis estat 30 anys treballant, sinó que has fet el resum d'aquests 30 anys,
sí, sí,
i
sí, sí, sí.
l'Atles Climàtic de Catalunya de 1960, que aquest arriba fins 1990 i per tant el treballes la dècada dels 90. Explica'ns l'abans i el després de dos atles que segur, segur, segur són molt diferents.
Sí, són diferents ja des d'un punt de vista metodològic, perquè en l'anterior, el del 61-90, pues estàvem amb dades, moltes d'elles manuals, poques estacions meteorològiques automàtiques. L'elaboració va ser també molt manual. Clar. Amb uns companys de la facultat jo vaig fer el disseny de les isolínies, sigui isotermes pels mapes tèrmics o sigui isolletes pels mapes pluviomètrics, tot a mà. A vegades tenia al cap el coneixement geogràfic i climàtic del país. Em vaig atrevir a posar alguna isolleta de més allà als ports de Bessé i Tortosa, perquè coneixia que hi ha faig, l'all, el faig, el fago, sí. silvàtica i altres tipus de vegetació que em donaven idea
Pistes.
De que era una àrea humida, tot i que no teníem una estació meteorològica a dalt de tot per saber. I ara, en aquest atles recent, el 1991-2020, amb més dades i de moltes estacions automàtiques, hem pogut, per exemple, verificar, comprovar que, en efecte, aquella àrea dels ports de Bessé i Tortosa, la part superior, és una àrea molt plujosa. Algun any ha estat la més plujosa de Catalunya,
sí,
fins
sí,
i tot.
Sí, sí, sí,
perquè
sí,
allà arriben, com tu molt ben saps, Francesc, els temporals de llevant, que a vegades no arriben a Barcelona, es queden per allà, per les comarques de l'Ebre, i també aquestes tempestes d'estiu de Terol i de l'interior de Castelló, que també freguen i van sumant mil·límetres. No? Tot l'atles actual ha estat elaborat d'una forma digital, amb una escala temporal molt fina, és a dir, per cada quadradet de 100 metres per 100 metres tenim una dada, no una dada real, però la estadística, la geoestadística permet que a partir de centenars d'estacions puguem atribuir, assignar una dada tèrmica anual, estacional i mensual i una dada pluviomètrica també anual, estacional i mensual a cada quadradet de 100 metres per 100 metres.
Wow.
Per tant, tenim una escala realment molt fina. I ara podem saber una mica més, amb més claretat, amb més seguretat, quin és el lloc més càlid de Catalunya, el més fred, quin és el lloc més plujós, el més sec, tot això.
Va,
que
doncs, Javier,
vegades...
Javier, digue'm aquests
ja
quatre que m'acabes de dir.
M'ho preguntaràs, no?
Clar, va, aquests quatre.
Sí.
El més sec, va.
El més sec, sabíem que estava cap a les planes de Lleida, cap a les terres baixes de Lleida, però hem afinat més i sabem que està al pantà de Riba-roja, que ja és comarca de Ribera d'Ebre.
Al fons de l'Ebre.
Amb menys de... Sí, a menys de 350, 323,6 mil·límetres. És molt poquet, molt poquet. 323,6. És com el sud-est d'Espanya, de la península
sí,
ibèrica.
Sí, senyor.
És a dir, una quantitat realment per sota de 350. No l'havien trobat abans. Ara sí, és aquest lloc. En canvi, el més plujós també està a les comarques de Lleida. És Espot. Espot... ultrapassa els 1.563,3 mil·límetres, que és molt. Pensàvem que a Catalunya no hi havia llocs de més de 1.300, 1.300 i una miqueta més, però no, no, hem trobat que en aquests 30 anys es pot 1.563, com deia, no? El lloc més plujós. També tenim el més càlid i el més fred. Quin és el més càlid? Hem de pensar en terres baixes. Clar. I cap al sud. En efecte, és el magnífic observatori de, a vegades diem, Tortosa Roquetes, al Baix Ebre, amb 18,4 graus de temperatura mitjana anual. És com la que tenia Màlaga fa 30 anys. De manera que anem, amb l'escalfament, anem cap al sud, per dir-lo d'alguna manera.
Sí, senyor.
No?
Sí, senyor.
I el lloc més fred, efectivament, entre les àrees que podem, pues, tenir assignada un valor, seria a l'Alta Ribagorça, Boí. Boí té, a 2.500 metres d'altitud, té 2,1 grau de temperatura mitjana anual. Clar, naturalment, 500 metres per sobre, a la pica d'estats, posem per cas, la temperatura, pensem que la mitjana anual podria ser lleugerament negativa, és a dir, que el promig de les temperatures de tot un any, podrien, d'un any normal, podrien quedar una miqueta per sota de 0 graus centígrads. Sí, sí. Una gran varietat climàtica, com sabíem, perquè també el país és molt contrastat altitudinalment i també fins i tot en latitud, perquè des de la Vall d'Aran fins al Montsià, pues, hi ha uns quants quilòmetres, hi ha més de 200 quilòmetres.
Sí, 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 sí. Escolta'm, clar, ara tot digital, estacions automàtiques amb l'ajuda d'un alumne excel·lent, excepcional teu, com és el Marc Prohom, cap de climatologia, sí, del Servei Meteorològic de Catalunya. M'imagino que diguem, l'allau de dades automatitzades, digitalitzades, endreçades, fiables, contrastades, etc., haurà estat un bàlsam a l'hora de tranquil·litat i de treballar. Clar, entre els mètodes rudimentaris, que no és tan enllà, són els anys 90, no? Entre aquells mètodes rudimentaris amb algunes estacions que, aquella teulada famosa que li queia l'aigua segons quin pluviòmetre d'una central hidroelèctrica, etc. Quines diferències hi has trobat?
Doncs ara, amb aquesta tasca molt bona, magnífica del Marc Prohom i també de dos companys més del Servei Meteorològic de Catalunya, la Mercè Barnoles i l'Aleix Serra, doncs totes les dades s'han comprovat en quant a la seva qualitat. S'han identificat alguns valors erronis que passa fins i tot en les estacions automàtiques. Pot haver una falla d'electricitat i que queda sense servei, no? Tot això ha passat per un filtre molt rigorós de qualitat de dades i també d'homogeneïtat, que és un procés que garanteix que l'evolució de les dades d'una sèrie llarga està reflectint el comportament natural de l'atmosfera en aquell lloc, no qualsevol efecte artificial per exemple, de que hi hagi unes construccions allà al costat.
Sí, sí, una teulada de llauna que reflexa la radiació, etc. Sí.
I tota aquesta tasca ha estat feta d'una forma automàtica, informatitzada, i també la sortida dels mapes també d'una forma totalment automàtica. No ha calgut fer aquelles línies que jo feia i que són molt instructives i un aprèn moltíssim, no? Però sempre té una miqueta el dubte de per on passarà exactament. Ara, amb la geoestadística i aquests mitjans informàtics, tenim una sortida molt acurada amb aquesta resolució espacial realment fina.
Bestial,
que encara necessitarien més estacions meteorològiques.
Bueno, sí, sí, clar.
Benvingudes siguin.
Però, sempre, no? Però jo diria que la densitat nostra actual realment automàtica
bona,
i fiable, jo diria que és de les de nota alta d'Europa.
Sí, a més també s'han tingut en compte també estacions que no són pròpies del Servei Meteorològic
sí,
de Catalunya,
sí,
per exemple, de l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, i tot això pues, dona a l'Atlas un gran valor. I també de l'entorn, diríem, del territori
sí.
català, per exemple, estacions, algunes de Castelló, de Terol, d'Osca, o fins i tot d'Andorra i del sud de França, perquè això permet dibuixar d'una forma
contorn,
més clara
clar.
I més segura les isoietes i isotermes, perquè el clima no té fronteres, no?
No,
com
no,
diguem,
està clar,
sovint.
Està clar. No, no, no. Escolta'm, una dada per acabar. Tu ets molt coneixedor també de la feina de l'Observatori Fabra. Tu ets membre
sí.
potent, de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, uh-huh. etc. I la feina dels companys de Meteo, l'Alfons Puertas, segurament és
sí, sí.
un de les persones més visibles
magnífica.
I més actives.
Sí, 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 sí.
L'Observatori Fabra, hi ha una dada que Meteocat ens deia, diu, ep, la dada de l'Observatori Fabra uh-huh. actual és, o els valors són, del centre de Barcelona de fa quants anys?
Sí, pues, de fa mig segle, 40-50 anys.
40,
és a dir, que la temperatura, exactament, la temperatura ara a Fabra, que està a 410 metres sobre el nivell del mar, seria la que teníem ja al centre de Barcelona, cap a l'Eixample, fa 40-50 anys.
Quina barbaritat.
És a dir, que realment
és un
senyal de l'escalfament molt fort, molt robust, molt potent.
Hi ha una velocitat bestial.
I també la Mediterrània, com sabem, també les aigües. No?
Uh-huh.
Per tant, aquests observatoris com el Fabra de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona o el de Tortosa Roquetes són observatoris que ens permeten veure perfectament com s'està escalfant el país i aquesta banda de la Mediterrània Occidental, perquè el senyal és més fort que el promig planetari.
Sí.
És a dir, que a nivell planetari la temperatura va cap amunt, sens dubte, però aquí a la Mediterrània, a la conca de la Mediterrània i en concret a la banda occidental, el senyal tèrmic cap amunt és més viu, més gran, no? Per tant, hem de pensar que ens hem d'adaptar a un país forçosament més càlid i també una miqueta més sec. Una miqueta
Javier.
Més sec. Encara l'Atlas actual no hem pogut veure molta davallada de la precipitació, però sí que a l'estiu comença
a ser
haver un senyal cap a la minva, sí.
Mm-hmm. Perfecte, n'anirem parlant. Segurament el tema de la precipitació li haurem de donar una segona part, perquè com molt bé dius, hi ha coses a comentar, Javier Martín Vide, climatòleg, catedràtic de Geografia Física, matemàtic, tot això de la Universitat de Barcelona, la UB. Moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer i una abraçada.
Gràcies a tu, Francesc, i als teus fans.
Gràcies. Adéu.
Adéu, adéu.
El concurs.
Doncs anem a la pregunta. El concurs, Javier Martín Vide, catedràtic en Geografia Física i climatòleg, però a més és llicenciat en una carrera que l'ajuda encara més en el tractament numèric i estadístic de les dades climàtiques. Quina és aquesta carrera? Una dificultat terrible, terrible. Una ampolla de cava brut, gentilesa, d'agustí, torelló i mata. I de la setmana passada, el Llargrin, quina quantitat de residus elèctrics i electrònics es van recollir l'any passat per habitant? La resposta era 5 quilos. El premi, una ampolla de cava brut, no us donarem 5 quilos de ferralla electrònica, però sí una ampolla de cava brut, gentilesa d'agustí, torelló, mata. Montse Pujantell, de la Vall de l'Hort, de Sant Llorenç de Morunys, la guanyadora.
Quin temps farà?
Doncs dividim-ho en dues bandes, en dos parts, perquè dissabte esperem força sol a gran part de Catalunya i diumenge arriben més núvols i fins i tot es pot tapar bastant. És difícil que hi hagi precipitació. Per tant, dissabte més assolellat, diumenge més ennuvolat. I el que notarem, fruit d'una disminució de la força del vent, d'un asserenament del cel i d'una massa d'aire bastant més fresc, doncs és una notable baixada de les temperatures nocturnes. Notarem fred a la nit, o fresca, depenent de les comarques, però venint d'aquests dies tan i tan suaus, es notarà. I de dia quedaran més curtes les temperatures, ja no tindrem valors escandalosos com els d'avui, que en algun punt han intentat acostar-se als 30 graus. Això no passarà de cap manera al cap de setmana. En definitiva, dissabte Núria Massavic o Ricard Casas diu que volen anar a l'Observatori Astronòmic de Tiana. Sí, farà sol i, per tant, Ricard Casas al vespre estarà bastant serè al Maresme. Evidentment, ja no farà sol perquè serà negra nit, però podreu anar a l'Observatori Astronòmic de Tiana amb una, a priori, bona visibilitat. Diumenge, Manu, Santa Coloma de Farners, hi pot haver intervals de núvols. Cap de setmana, Congost de Montrebei, Francesc diu, per veure els efectes de la sequera, sí, poques vegades el pantà de Canelles està en mínims històrics. Recordem que es va omplir, estava literalment ple la tardor del 2018 i sobretot la primavera del 2019 i l'hem buidat en 3 anys. I estarà ennuvolat diumenge, però farà sol dissabte. El mateix a Súria per la Cristina Ranz, a Pinós per la Sònia Isern, Miravet, l'Ingrid Sales, també la mateixa situació, sempre amb sol dissabte i núvols diumenge, potser no prou gruixuts, i el Toni Mora diu cap a les Terres de l'Ebre, no concreta la comarca, però seria la mateixa previsió. I l'Anna Vinent, quin temps farà a Menorca el cap de setmana? Doncs farà sol. A València, Mercè Ruiz, també farà sol. I el Jaume Castellà Donosti pregunta no pel cap de setmana, pregunta pel diumenge al matí. En principi sol i núvols, a la tarda potser algun ruixat, però diumenge al matí no. I atenció, la temperatura alta bufarà bastant destacable. El vent de sud s'anirà acostant un front i això farà que la temperatura sigui extremadament suau, pròxima als 20 graus a primera hora i fins i tot als 25 a tocar del migdia.
El concurs.
La depressió que va causar grans danys a la zona de Huelva el cap de setmana, com se'n deia, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre Vincles, de la varietat arbequina gentilesa Prior Day, el premi. I de la setmana passada tenim guanyadora, no ens diu de quina vila o ciutat és. La pregunta deia quin dia va canviar el temps a Catalunya, el divendres 13 d'octubre o el diumenge 15 de després d'una primera quinzena rècord històrica de calor? Doncs la resposta era diumenge 15. Olga Rodríguez, guanyadora d'aquesta ampolla de quart de litre Vincles de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Cap a la Segarra, en Jordi Prat, un incansable dels fenòmens meteorològics quan són un pèl destacables en aquesta comarca de l'altiplà central. Finalista de la setmana, Jordi Prat. Les zones de Kelvin Helmholtz a Tarroja de Segarra. Foto del 23 d'octubre.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
La setmana que ve.
I la setmana que ve, serà dijous vinent, entrevista en profunditat el director general de Polítiques Ambientals, el Marc Vilaür. També ens acostarem al primer tren d'hidrogen. Recordeu, som digitals i aquest programa l'ha fet el José María Campillo, el Víctor Rodríguez, tots dos a l'àrea de sols, nostres tècnics, Néstor Gómez a la redacció, la Núria Ventura al capdavant de la producció i sots direcció i un servidor Francesc Mauri. Que vagi molt bé i abrigueu-vos una mica més al cap de setmana.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.